Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora, a les 5, està previst que el president Carles Puigdemont comparegui al Palau de la Generalitat. De fet, està a punt de fer-ho, però encara no ha sortit, per anunciar la decisió final, que podria ser la convocatòria d'eleccions. El Parlament, però, no s'ha desconvocat al ple i sí que s'ha decidit, a través de la Junta de Portaveus, ajornar una hora al seu inici. Començarà a les 6. Oriol Junqueras, que ha estat una estona reunit amb el president, ha arribat ja a la cambra per participar d'aquí a una hora, com dèiem, en aquest ple. I al Senat l'activitat també és frenètica. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha entrat a la sala on es farà la reunió de la comissió sobre l'article 155 de la Constitució. Serà la primera que parlarà també a aquesta hora a les 5 de la tarda. La taula per la democràcia ha decidit, per la seva banda, desconvocar les mobilitzacions previstes per avui a les 7 davant dels ajuntaments de les capitals de comarca pels esdeveniments, diu aquesta entitat, que estan tenint lloc a nivell polític aquesta mateixa tarda. I en un altre ordre de coses, però també en relació amb el procés a Catalunya, la Fiscalia ha rebutjat que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart surtin de la presó com demanen les defenses. És la Fiscalia de l'Audiència Nacional la que concretament s'oposa al segon recurs dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, que fa 11 dies que estan a presó preventiva. Les defenses consideren que no hi ha base per aplicar una mesura com és la presó provisional. I mentre esperem la compareixença de Carles Puigdemont, us anunciem que avui en el Mirador de l'Actualitat tindrem ja, sembla, la decisió del que pugui prendre el president sobre la taula i les últimes notícies a nivell polític que es puguin anar produint a Catalunya. Al Senat i en les últimes hores hi ha hagut, sembla, converses per intentar assegurar que no s'apliqui l'article 155.
Ràdio Estel.
Vols estar al dia de tota l'actualitat econòmica i social? Soc en Quim Esteban i em pots escoltar al Plusvàlua, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït per Mireia del Pozo, per un món millor, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça, tot decorat en clau blaugrana. Tapes, menjars casolans, còctels deliciosos, el millor cafè i la millor cervesa just al costat del Camp Nou, al carrer Comandante Benítez 24, al Gol Sur. Menú de dilluns a divendres a 6,95 €. Reserves al 93 797 96 45. 93 797 96 45. Vine a la gespa de l'esport a veure els partits del Barça. La gespa de l'esport, el teu temple del Barça.
Per molts anys, princesa, ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-te.
L'Obra Cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obra Cartes. Els diumenges a 2:15 del vespre, a Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran totes les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 27 77 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 27 77 i a laconsulta@radioestel.cat. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
La nostra convidada d'avui diu carpe diem, aprofita cada dia. Comencem. Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell. Va néixer a Alemanya i des de l'any 1977 que viu a Barcelona. És doctora i fisioterapeuta, experta en teràpia postural i treballa en diferents mètodes. Schrott, Boita, massatge conjuctiu, osteopatia, entre d'altres. Verena Kappenberg, bienvenida, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Hola, bona tarda, Glòria.
Què tal, com estàs?
Molt bé, merci.
Amb ganes de compartir moltes coses amb nosaltres, amb els oients del Viure, perquè realment crec que avui també se sorprendran una vegada més, no?, de la informació i dels grans professionals que venen al programa. Ets una gran amant del cos humà, de com funciona, de com reacciona. Tenim molt per aprendre. Quan es va despertar aquesta inquietud, no?, aquesta inquietud pel cos humà, pel tema de la columna, de com ens hem de col·locar, com ens hem de cuidar?
Yo creo que desde muy pequeño tenía una fascinación del cuerpo, de cómo nos movemos, qué pasa si caemos, como una niña, ¿no?, cuando se cae. Y siempre yo quería ayudar para levantarla, eso sí es verdad. Y poco a poco sabía exactamente que quiero hacer algo con el cuerpo humano.
I a partir d'aquí va començar tot. Estudiant a Alemanya i l'any 77 vares aterrar a Barcelona.
Sí.
Preciosa ciutat.
I tant.
Des de fa anys, diversos estudis demostren que al voltant del 80% de la població pateix problemes d'esquena en algun moment de la seva vida, no? I a dia d'avui aquestes dolències han augmentat d'una manera molt considerable, no? En nens i en joves. Què ens està passant?
Mucha juventud está viniendo a la consulta y ¿qué está pasando? Yo creo que es la vida social, que son los machaques también en los gimnasios que están haciendo y que no se conoce o se desconoce la forma como tenemos que movernos. Por ejemplo, esto tendrían que enseñar de petit en las escuelas también o en la asignatura de deporte, hacer algo postural y enseñar unos básicos movimientos de la columna i com tenim
els eixos, no? El fet de posar-hi consciència, no? Sí. Perquè parlem de tres eixos, els eixos de la columna vertebral.
Tenemos los tres ejes en la columna, que es la rotación, la lateralización y la flexión y extensión. Y con esto nos movemos. Pero hoy en día yo creo que la gente olvidan por vicio o por su trabajo, su monotonía en el trabajo, su rutina al trabajo, también sus posturas.
Podríem dir que no som, a vegades no som conscients que tenim esquena fins que ens fa mal, no?
Exacte.
La ignorem, no? Sí. La importància, una vegada més, de posar consciència al nostre cos, l'esquena recta. De fet, des de que ens llevem fins que anem a dormir, és evidentment, la nostra columna vertebral, és el nostre eix, no?
És la columna.
És l'eix de la nostra vida, no?
Exacte.
Del nostre caminar, del nostre avançar a la vida, no? I amb el cap alt, amb una postura determinant, no? I ferma. I ben posada en el fet, sí, fem un recorregut per les nostres rutines diàries, no? Per exemple, comencem per aquí. Com ens hauríem d'aixecar del llit?
Tendríamos que levantarnos siempre de lado, nada frontal. Mucha gente se levanta, además, empujándose frontalmente.
Y que es desperta el despertador ya, sembla
que... Exacto, y piensan que hacen abdominales, no lo hacen. Mejor que girarse por el lado y sacar las piernas dobladas y levantarse lo más recto posible.
Primer ens hem d'inclinar.
Sí,
i després...
ponerse de lado, sí.
De la mateixa manera que ens podem trobar quan estem davant de l'ordinador, no?
El ordenador, normalmente por regla general, es mejor que la pantalla está en la altura de los ojos, y el teclado también está en la altura que tú tienes los codos más o menos 90 grados doblados, uh-huh, y estás cómoda en una distancia que cada uno por sus ojos tiene también una diferente distancia, ¿no?
Clar, i la importància també d'aixecar-nos, no? No estar moltes hores assentats davant de l'ordinador en una posició determinada, perquè això també...
Estaría bien cada 30 minutos levantarse, saludar a alguien que tiene cerca.
Dedicar-li un somriure i tornar a treballar, no?
Y moverse, exactamente, y ponerse otra vez.
En el fet de... També ens trobem molt, sobretot en els joves, no? Bueno, de fet, ja han nascut així, amb el telèfon mòbil a la mà, no?
Sí.
O sigui...
Esto sí, hoy en día es un muy grave problema porque ya están usando... Ya no se despeguen de este cacharro, ¿no? De este móvil. Ya están andando en la calle, en la mano, mirando, contestando... Aparte del peligro del accidente y el atropello que haya, para la columna esto es muy, muy peligroso porque todas las curvas, las tres curvas funcionales que tenemos cervical, dorsal, lumbar, pues se desconectan y normalmente se pone todo en flexión o en dorso plano, saltará, sobre todo en cervical, la cabeza siempre está hacia abajo. Después se sientan en el autobús o en el metro, también se sientan mal, digamos, donde está el culo tendrían que estar las rodillas.
Claro.
Hay que ponerse por lo menos recto, pero ellos se dejan caerse como en un sofá, en estos asientos, cabeza abajo, y empiezan con sus pulgares rápidamente a escribir y... Aparte de la atrosis también, la risatrosis en pulgar... y de la mano que las enfermedades que salen ahí, las dolencias. Es muy grave que está pasando.
Encara no som conscients de les conseqüències que tindrà, no? Que tindrà aquesta manera de vida que estem adquirint, no? Que ens fa desconnectar. Sembla que cada vegada sabem més, però ara cada vegada ens recluïm més amb nosaltres mateixos, en el nostre petit
una
món,
isla.
I ens anem tancant, no? Amb aquesta posició que inclús la veu canvia, no?
Exacto. Vull dir que... Flexión hacia adelante en vez de abrirse, no?
Exacte. Els joves també, em comentaves l'altre dia, em dius, és que, Glòria, si fossis conscient dels piercings que porten els joves en el seu cos, els joves i els més grans, no? Si sabessin realment el que estan fent en el seu cos i com l'estan bloquejant, és que no ho farien. És que és una moda que no ens està ajudant gens.
És otra moda aquí en Europa, no? Bueno, para no entrar mucho en toda la ciencia... de la acupuntura, solo quería dar un poco unos,
sí,
¿no?, pinceladas. Digamos, en la ciencia general de la acupuntura se estabiliza que la energía propia del ser humano sano se encuentra en un equilibrio de fluidez. Todo uh-huh. fluye, ¿no? En una manera así armónica y dinámica. A través de los meridianos se realiza el suministro energético para todo el sistema del cuerpo y órganos. Por ejemplo, solo una cicatriz puede irritar o trastornar, interrumpir o alterar o desordenar este sistema de la dinámica propia de un ser humano.
Estem parlant de com una cicatriu, ja no ara hem fet un parèntesi amb els piercings, com una cicatriu, les cicatrius que podem tenir al cos poden bloquejar l'energia.
Claro, pero un piercing y un tato también es cicatriu.
Clar, clar, el que passa és que la cicatriu ens la fem sense voler, però
sí,
és que el piercing
sí.
ens el posem, no? O sigui,
és... Eso sí. Pero el punto débil individual reacciona primero con un dolor o y con una limitación de un movimiento. Por ejemplo, para entenderlos, la mitad de la línea del cuerpo ventralmente, por uh-huh. delante, está suministrada de un vaso. Tiene un nombre, pero ahora no viene de caso, ¿no? De un vaso, y este vaso está ordenando en un plan superior enérgicamente a los meridianos yin. Uh-huh. Y un trastorno de la área del suministro de los meridianos yin, puede trastornar al mismo tiempo una situación energética distinta de los meridianos yang. El vaso, también el nombre, bueno, se llama gobernador, se entiende justo en la línea media dorsal detrás del cuerpo y depende de todos los meridianos yang. Tenemos el yin y el yang. El yin es delante, el yang es detrás. Por ejemplo, un piercing o un tatuaje o una cicatriz de quirófano, digamos, en región de ombligo o 2 centímetros de arriba o abajo, puede trastornar en edemas, en el uterus, en la sangre, riñones, en la espalda, edemas tobillos, un desnivel pélvica.
O sigui que no podem saber què ens passa, no sabem per què no estem bé, però portem un piercing. Exacte. Llavors anem al metge, no sap què tenim i nosaltres no estem bé, no? Llavors és perquè hem bloquejat aquesta part energètica, l'hem parada, l'hem bloquejada, no deixem que flueixi l'energia en el nostre propi cos.
Exacto. Por ejemplo, en los años 50 ya, si hablamos de la oreja, de la famosa oreja, ¿no? Se sabe que se puede tratar enfermedades a través del lóbulo del oído, ¿no? Pero también se puede provocar enfermedades a través del oído, ¿no? Por ejemplo, la cara ventral del oído corresponde a áreas sensibles y la área dorsal es para la área motriz. Digamos, ventral por delante es sensible, sensitivo, y por detrás es motriz, movimiento.
Aleshores, també estaríem dient, perquè, clar, la majoria de dones porten arracades,
sí,
però hem d'anar en compte a on ens posem l'arracadeta o el piercing, que no siguin aquesta part, podríem dir-ne, més tubeta del
més amunt.
Clar.
Sí. Toda esta región de donde hoy se ponen los pendientes o un poco más arriba es la parte del lóbulo frontal en el cerebro. Por ejemplo, en la región donde ponen las mujeres los pendientes, afecta la mayoría de los nervios cerebrales y la región de la médula oblongata que tenemos aquí arriba, cervical. Y yo creo, por eso, de los piercings más arriba, cada vez hay más pacientes jóvenes con dolor de espaldas, múltiples disfunciones en el cuerpo. Y las posibilidades de destruir su sistema energético sin límites, porque es muy grande. Porque no es la causa no es un pendiente que estropea todo este
mecanismo,
sí, este
energía.
Mecanismo, ¿no? Es la sumación de un piercing ahí, un tato allá.
Clar, perquè també hi ha el tema dels tatuatges, no? Clar.
Entran en la misma manera de los piercings.
El tatuatge pot arribar a afectar de la mateixa manera que ens afecta,
sí,
un piercing a,
sí,
nivell energètic?
Sí. Sí, porque son cicatrices igual como después del quirófano o después de un piercing, porque se destruye la piel, se entra en la piel, se hace una cicatriz. Y por eso la gente, si lo llevan, pues por favor que lo llevan con mucha delicadeza y que lo cuidan mucho. Cualquier cicatriz postoperatorio también hay que cuidar muchísimo. Y así los tatos y los piercings igual.
¿Cómo podríamos cuidar un tatu?
Con cremas, que esté siempre limpio, que no higiénicamente. Este más o menos es la...
Probablement molts oients, ara que ens deuen estar escoltant, deuen dir, ah, però si el Messi va forrat de tatus, si el Messi està tatuat per tot arreu i mira quin jugador de futbol que tenim al Barça, no?
Sí. Muy extraño.
Clar, és molt estrany. Clar, ja sabem que de
però,
Messi només n'hi ha un,
sí,
no?
Sí, solo hay un
el
Messi.
El que passa que...
Però enérgicamente un día seguramente su cuerpo le da la factura. Ahora tal vez porque es joven, pero puede ser en 10 años Messi puede tener problemas. O incluso ahora, estos jugadores que llevan tanto los datos, que tal vez se lesionan antes, se rompen antes algo. Este se tendría que estudiar.
Exacte, no? Està bé ser-ne molt conscient, perquè realment a vegades fem per fer, seguim les modes, no passa res. Cadascú que segueixi la moda que cregui és fantàstic, però la importància de tenir la informació. Penso que és important informar i després cadascú tria què és amb el que se sent millor.
Exacto.
Verena Kapenger, donarem pas ara uns minutets, si em permet, a la doctora Luján Comas, perquè ella avui ens parlarà a la seva secció de els quatre acords, del doctor Miguel Ruiz, els acords de vida, no? Podríem dir quatre pilars que és important no perdre la consciència de que també ens ajuden per estar cada dia una miqueta millor. Donem pas, doncs, a la doctora Luján Comas.
L'espai de la doctora Luján Comas.
Doctora Luján Comas, benvinguda a casa seva, al Viure des de l'Essència.
Gràcies, Glòria.
Un plaer de tenir-la aquí de nou. Avui ens parlarà dels quatre acords, els quatre acords del doctor Miguel Ruiz. Sí? Són uns acords molt interessants de saber i de puntualitzar, perquè realment, jo que conec el llibre també, puc dir que realment és molt interessant de portar-ho a terme.
Pues sí, Glòria, és un llibre que aquest doctor va resumir quina era el coneixement i les bases de la felicitat de la cultura tolteca, que és una cultura mil·lenària del centre de Mèxic. Eren considerats homes i dones de coneixement. Llavors, lo que a mi m'agradaria és que intentar portar aquests quatre acords a la nostra vida. És una mica complicadet, però possible.
És possible.
Sí. El primer acord, ser impecable amb les teves paraules. Això per mi és importantíssim. Primer, ser coherent i autèntic, no? Que la teva paraula sigui sagrada. Això fa que et respectis i que et respectin. Has de pensar que la teva intenció es posa de manifest a través de les teves paraules. Tot el que somies, el que sents i el que ets realment, ho mostres per mitjà de les teves paraules. Les paraules són creatives. El Gènesi comença per "I Déu va dir, facis la llum", i la llum es va crear. S'han fet estudis sobre l'efecte de la veu sobre el cervell. Te'n recordes de Masaru Emoto, que em sembla que va morir l'any passat?
Dels cristalls de l'aigua.
Sí. Doncs jo penso que seria bo que els oients miressin aquestes imatges, que són molt interessants, per internet. Pues ell va fer un estudi sobre l'efecte del so, les paraules, la música sobre l'aigua, i van ser assombroses les imatges de la cristal·lització de l'aigua. S'estructurava com una joia amb paraules com "t'estimo" o "música" de Mozart, i es desestructurava totalment sense forma quan les paraules eren, per exemple, "et mataré" o "música heavy metal". Hem de pensar que el nostre cervell té un 75% d'aigua, o sigui que les paraules tenen efecte tant per nosaltres, el nostre cervell, com pels altres. Les paraules són l'eina més poderosa que tenim com a éssers humans, però són com una espasa de doble tall, perquè podem construir, però a la vegada, en un segon, podem destruir-ho tot.
Exacte.
Hauríem de ser conscients de lo que surt de la nostra boca, de no criticar, xutxar, destruir amb la ira, la gelosia, l'enveja, l'odi, no queixar-nos. També ser responsables de lo que diem i de que la nostra acció sigui coherent amb les nostres paraules, pensaments i sentiments.
Aquest també és el primer acord.
Sí, però també amb nosaltres, ser impecables amb nosaltres mateixos.
La coherència, doctora Luján?
Sí, coherència, però també moltes vegades ens diem, però és que ets, no vals res, tot això fora.
En compte amb el que diguem de nosaltres mateixos. Aquí també entraríem amb l'autoestima.
Exacte. El segon acord, no et prenguis res personalment. Quan ens prenem les coses personalment, ens sentim ofesos i reaccionem defensant les nostres creences, llavors creem conflictes. Fem una muntanya d'una de sorra perquè la nostra personalitat sent la necessitat de tenir la raó i que els altres estiguin equivocats.
Estem reactius, podríem
dir-ne. Estem reactius. Acció, reacció. I la nostra reacció és demostrar que no tenen raó i que nosaltres sí que la tenim.
Quin desgast d'energia.
Total, total. En lloc de prendre les coses personalment, no costa res. Fer una pregunta. Què vols dir amb això? No? I això, amb això, canvia absolutament tot. Fer la pregunta.
Preguntar a la persona que tenim davant, que ens sentim exacte, entrar en el diàleg, podríem dir, no tancar-nos.
Clar, perquè nosaltres hem rebut una cosa, però no sabem si l'altra persona vol dir allò. I preguntar, què vols dir?
Què vols dir amb això?
Llavors entablir aquest diàleg. El tercer acord, que no faci suposicions, que les fem contínuament. Pensem que les coses són tan evidents que ja no les diem, perquè l'altre les ha de veure. I l'altre ha de pensar exactament igual com nosaltres pensem.
Gran error.
Gran error.
No cal, que no tots cal. Som diferents.
Sí. Llavors, tornem a dir, si tenim algun dubte, preguntem, si suposem, aclarim. Perquè, si no, ens anem inventat històries que ens fan perdre l'alegria de viure aquest present de gaudir. Vale.
El fet aquest, no?, de cada un granet de sorra podem fer una muntanya, sí, quan realment anem esmicolant, veiem que no era tan greu el per què ens havíem pogut enfadar en aquella persona en un moment determinat, no?
I ens posem de morros amb aquesta persona i aquesta persona no sap el que ens passa. I el quart, que és l'últim, fer sempre el màxim que puguis. És a dir, si tu no et trobes bé, no t'has d'esforçar en fer més, perquè llavors és un desgast. No ho faràs, ho faràs malament i estaràs totalment desgastat.
Escoltar el nostre cos, podríem dir. Moltíssimes gràcies, doctor Luján. Molt interessants els quatre acords del doctor Miguel Ruiz, un llibre de la saviesa tolteca. Doncs només cal dir-li que fins la propera setmana.
Fins la propera setmana, Glòria.
Gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Los cuatro acuerdos del doctor Miguel Ruiz, que li sembla, Verena Kappenberg, interessant, el fet de no prendre'ns les coses personalment, no? Allò de, a vegades, fem suposicions a la vida, no? I la doctora Luján Comas ens ha fet un recorregut per ser conscients de com a vegades entrem en un judici o fem suposicions. Continuem amb endinsar-nos una miqueta més amb vostè, doctora, i si anem una miqueta més al seu interior, un ja porta un bagatge, ja porta una història, i si jo li dic, fem una mirada al passat, no? Què veu, Verena?
Jo misma, no?
A la seva pròpia vida, no? Aquest exercici que a vegades diuen, perdona, què m'estàs dient, no? Sí, una miqueta, mirem-nos una miqueta endins en aquest viatge evolutiu, perquè al final la vida és aprenentatge. I aquí tots hem vingut a aprendre, no?
I tanto. Si miro hacia atrás en mi pasado, bueno, puedo decir la palabra rebelde, inquieta, siempre en movimiento, buscando algo.
Sempre en recerca constant, no?
Sí, sí. Pero tal vez también por ser más inquieta o rebelde, a veces heriéndose a sí misma para aprender, para saber un poco todo cómo, a dónde podemos ir, ¿no? Los límites de un cuerpo.
Els, dels errors s'aprèn o els errors són per tornar a provar a veure si la següent vegada no és un error?
No, yo creo que se aprende mucho, ¿no?
Sí, ¿no?
Se tendría que aprender, sí.
En el cas de Verena Kappenberg, dels errors ha après?
Sí, rotundament.
I si fem una mirada al present, no? Com es veu a dia d'avui, com sent aquesta, després de tot el bagatge que porta a la seva vida, a dia d'avui, què sent que fa diferent del que feia?
Bueno, de todo, hoy en el presente, de todos estos errores que uno hace durante de su vida en el pasado. Estoy ahora decidida, sé que no quiero, y es una realización muy selectiva en mis decisiones. Es una realización de mis sueños, lucho por mis sueños, porque tampoco ya no queda demasiado tiempo, yo no soy tan joven.
Però el temps de ningú no el sabem, no?
No.
Això, per sort, no podem controlar-ho.
Exactament, per això. Carpe diem.
Carpe diem. Molt bona frase d'inici, exacta. Si aleshores podíem dir, parla de somnis, en què somia, Verena?
Mi sueño es volar. Tener un avioncito.
És pilot, eh?
Sí.
Volar, veure, agafar perspectiva, eh?
Exactament.
Ahí
arriba, no? Una paz immensa y disfruto cada vuelo. Y me ayuda también a pensar, a desconectar y relajar.
Això és el que li ha portat l'aviació?
Sí, sí.
El fet de poder desconnectar, el fet de poder veure com dues vides en una, podríem dir?
Sí,
la de dalt
podríamos decir.
La del cel i la de la terra?
Verdaderamente, parece un poco tópico, pero se deja los problemas abajo, ¿no?
Uh-huh. Llavors així és on es pot alliberar, eh?
Exacto.
Creu en les casualitats?
No. Yo creo que todo tiene que pasar porque tiene que pasar.
Son la causalidad, ¿no?
Sí,
tot passa per alguna raó, ¿no?
Sí, sí. Aunque lo decimos al principio, si algo pasa, dices, qué casual, ¿no? Pero no, no lo creo.
La vida ens parla, ¿no? Allò sí. Que diem de la lletra petita de la vida. ¿Té fe? ¿Es una persona de fe?
Creo en algo, seguro, pero puede ser, no sé, en algo.
Hi ha algú que ens guia, algú que ens mou, eh?
Sí.
Lo important, cadascú li dona una forma, no? I lo bonic és respectar la forma. No? Nosaltres estem parlant des de Radio Estel, no? El cristianisme, aquesta forma d'acompanyament tan bonica, no? La importància sempre és el respecte i l'acompanyar-los els uns amb els altres, sigui la forma que li vulguem donar, però sempre
sí.
Des de l'amor.
Eso sí, pero esto de la fe, si tengo fe, verdaderamente en situaciones peligrosas que he estado, he visto que empiezo a rezar.
Sí, ¿eh? ¿Qué prefereix, tenir la raó o ser feliç, Verena?
Buena pregunta. Yo creo que en mi vida anterior sí que quería tener razón. Hoy en día prefiero ser feliz. Aunque si veo que estoy muy segura y me gustaría insistir más en tener, no tener razón, pero por lo menos explicar mis argumentos, ¿no?
Però podríem dir que a vegades això hi entra potser, si em permet, no?
Mm.
Que ens passa a tots, no? Aquell punt d'ego de dir, no, és que jo, clar, jo veig així perquè no te'n dones compte, no? Llavors igual no cal, no?
No, no. Per això digo, mejor ser feliz.
Davant de moments d'adversitat, a què s'agafa, Verena? Davant de moments límit de la vida, allò que un ja no pot més i tiraria la tovallola, no?
En estas situaciones, normalmente empiezo a escribir cosas que me salen de mi mente. Andar también me ayuda muchísimo. Escuchar música. Conversar con un muy buen amigo o la velocidad. A veces también me ayuda.
És una dona de li agrada el risc, no? Jo per treure l'adrenalina, no? Podríem dir.
Sí. Pero seguro, no arriesgar nada.
Sempre
pero
posant-hi la,
sí, sí,
la consciència.
Exacto.
La darrera vegada que es va emocionar, la recorda?
Esto puede ser, mira, esta mañana si ves un niño llorando a veces o en la televisión si ves imágenes de esos tan horribles de la guerra. Me emociono muy fácilmente con un ser humano cuando oigo o veo algo. Simplemente a veces con un abrazo de un amigo que hace mucho tiempo que no he visto. También me emociono.
¿Qué sent quan pensa en la mort?
Paz. Uh-huh. Tranquilidad.
I amb l'amor?
Amor es más revuelto, tal vez, pero también al fondo es una paz interior, una tolerancia, acceptancia, ¿no? También es... y tiene que fluir.
Una persona de referent a la seva vida.
Es mi padre y varios amigos.
Si jo li dic una ciutat, a on la transporto?
Nova York.
Una olor?
Bosque.
Una mirada?
Firme y recto.
Una melodia?
Tengo varias melodías, sobre todo de la música clásica, y para mí incluso el silencio también es una melodía.
El silenci parla molt.
Sí.
Un paisatge.
Bosque y prados.
Una pel·lícula. ¿O es más de libro, Verena?
Yo soy más de libro, sí. De varios libros, sobre todo libros que me han ayudado mucho, son poemas de Pablo Neruda, de Benedetti, de Borges, y si vamos a los alemanes, el Hesse, Frisch, Günter Grass con su libro de Tambor de Hojalatas, Thomas Mann con Doctor Faustus, son libros que marcan.
Podem dir que depèn de l'estat emocional en el que està, recorre a un tipus de llibre per alimentar l'ànima, sí. L'ànima o un altre, no?
Exacto.
Verena Capenguera, estem arribant al final del Viure des de l'essència. Ens agradaria molt preguntar-li per vostè què és per vostè viure des de l'essència.
Bueno, el primer significado de esencia es.
És el que és.
Pero para mí es otra vez el carpe diem, ¿no? Yo soy alemana, pero dentro de mi esencia es vivir, es esencial vivir aquí en España, palpar este presente y estar aquí, ser humano, digamos. Para mí la esencia es un ser humano.
Ser humano. Com es visualitza d'aquí uns anys? Pensa que som co-creadors de la nostra vida i que podem visualitzar-nos i anar creant una mica el nostre futur, podríem dir-ne? Com es veu?
Me veo decidida, pero no sé en qué dirección. Creo que voy a escuchar mi cuerpo y mi sentido común. Si tengo que cambiar algo en mi vida... voy a usar estos sentidos y dirigirme por esta vía. Pero me veo tranquila y decidida.
Parlar sempre des
sin
del
miedo.
Des del fluir, no? El fluir de la vida.
Sobre todo la go with the flow.
I sense por, no? La por podríem dir que sí. Ens bloqueja moltes
Totalmente,
vegades.
Totalmente, sí. A veces, no obstante... miedo también es una protección, ¿no?, de un ser humano. Pero hay que sentarse, relajarse y respirar y pensar por qué tengo miedo y hablar con este miedo. Y entonces creo que así vamos avanzando.
La importància de la conversa, del diàleg, sobretot de la conversa amb un mateix, no?
Sí.
Amb aquesta conversa interna de ser el teu millor amic. Verena Capenguera, moltíssimes gràcies per conversar des de l'essència. Doctora, fisioterapeuta, que té el centre aquí a Barcelona, que acompanya els seus pacients dedicant-los molt de temps, molt d'amor, perquè prenguin consciència de la seva esquena, del qui són, d'on estan, perquè al final la vida és un camí que hem d'anar de la mà els uns dels altres.
Muchas gracias, Gloria. Y quería decir la última frase... que el ser humano es globalidad. Siempre hay que mirar toda la globalidad. Como piensa un paciente o un ser humano, escucharle y actuar.
Doncs amb aquestes paraules tan boniques i tan certes, això és tot per avui, Verena Capenguera, i esperem tenir-la més endavant al programa, perquè segur que té molt per explicar-nos i molt per continuar compartint amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies, Gloria, a vosaltres.
Estàs escoltant... Viure des de l'essència.
Estimats oients, i continuem amb Daniel Gavarró, el nostre col·laborador del programa, que avui ens parlarà de els problemes són dolents, les 21 creences que ens amarguen la vida.
L'espai de Daniel Gavarró, Xerpa espiritual.
Estimats oients del Viure des de l'Essència, avui estem de nou amb Daniel Gavarró. Benvingut a casa.
Encantat d'estar aquí, vingut des de Lleida, content i alegre.
Sempre content, jo no sé com t'ho fas.
Oh, perquè la felicitat és una decisió. I nosaltres hem de decidir que aquelles coses que ens fan infelices, doncs observar-los i observar aquestes coses que ens fan infelices, les observem i mirem d'anar-les desmuntant. I amb el temps has desmuntat tantes que te'n queden poques.
M'agrada, la felicitat és una decisió. La notem, estimats oients? Aleshores, també, dins de les creences que parles en el teu llibre, dius, els problemes són dolents. És una falsa creença. Allunyem-nos-en, no?
Ui, tant, que és, això és una bogeria.
No són dolents, els problemes.
Al revés. A part de que pràcticament no existeixen, objectivament no existeixen... Objectivament no existeixen. En realitat... Són bons. Mira, jo he estat mestre d'escola durant 25 anys, gairebé. I saps què fem a les escoles? Posem una cosa que els infants no saben, que els costa, que no saben, per exemple, les sumes. Quan no saben sumar, els hi posem sumes. I els hi expliquem i les practiquem. I quan ja sumen, saps què fem? Diem, m'agradaria explicar-te la suma portant. Ostres, la suma portant, però és que no la sé fer. Llavors la fan. I practiquem. I quan ja fan la suma portant, llavors entrem somrient i diem, hi ha una cosa que es diu resta. Diu, ostres, no m'ho facis, això. Llavors fem restes. I quan la sap, i sempre treus coses que no saben. Això són problemes. És a dir, un problema no existeix. En realitat, un problema parla de la teva ignorància. El que per una persona és fàcil, per una altra persona és difícil. Per tant, el que a una persona li dirà un problema, per una altra no ho serà. Això és molt important de tenir-ho present, perquè si no tu creus que objectivament la dificultat existeix fora teu, i el que existeix és la ignorància dins teu.
Jo amb això, i m'ajudaràs, quan... Jo dic que els problemes sempre venen de la mà de la solució, sí?
Bueno, en el sentit que tot problema té sempre una solució, tot... i per tant no t'has de preocupar gaire.
I també hi ha un altre, a veure, corregeix-me si tu no respires igual, és que el problema te l'has de solucionar tu. Perquè si busques la solució d'un altre, aleshores el camí no és el correcte. Per una raó, perquè si el problema ens ve a nosaltres és perquè nosaltres tenim les eines per solucionar-lo. Si nosaltres ens relaxem i donem el problema a un altre o fem que un altre ens doni la resposta, no podrem continuar el camí, perquè la resposta no haurà partit de nosaltres i tot el que ens vagi vinguent al darrere tampoc tindrem les eines per continuar.
Totalment d'acord. Jo sempre parlo de que tu pots escoltar molta gent que diu moltes coses. Ara, hi ha un moment en què tu has de prendre la decisió i la decisió la prens tu, la comprensió la fas tu. És a dir, una cosa és informació, l'altra cosa és comprensió. Quan la informació la converteixes en comprensió, llavors ja és teva la resposta, ja no és de l'altra. Això queda molt fàcil d'entendre, per exemple, quan jo t'explico a tu com es suma, i a partir del moment en què tu comprens com es suma, aquesta comprensió és teva.
Exacte.
Ja no és meva. Tu no estàs explicant com es suma, com ho va dir el Daniel, que es diu que és així. No! Dius, mira, se suma així. I quan la gent et pregunta, això t'ho va dir el Daniel, diu, bueno, és igual, sí, però és que es fa així. Perquè ja és una experiència. Per tant, els problemes no són dolents. No ens n'hem d'allunyar. Els problemes el que nosaltres ens criden és a dir, Daniel, tu encara no saps multiplicar. Doncs comença a fixar-t'hi. Per què? Doncs perquè quan multipliquis, la teva vida serà més fàcil. És curiós veure que hi ha gent que no sap relacionar-se amb els altres. Llavors, sempre, no importa que canvin de feina, sempre troben gent que els hi fa la vida, entre cometes, difícil. Diu, perdona, no és que els altres et facin la vida difícil, és que tu hi ha un cert tipus de personalitat amb les que no et saps manegar. I fins que no et sapis manegar amb aquestes personalitats, com que estan a tot arreu...
Clar, a més, la vida ja se n'ocuparà d'anar-te-les posant al davant i no et preocupis, perquè a més, la vida t'ho farà una miqueta més gran, el tema, perquè tu ho abarquis.
Sí, i no és tan... Que és cert, eh?
Perquè moltes vegades les situacions es repeteixen. Però com pot ser que em torni a passar allò que em va passar fa un any? I jo pensava que ja estava solventat. No.
Perquè no ho vaig solventar, clar, per això torna a passar.
Però després ve amb un percentatge una miqueta més elevat.
Perquè acumulo l'anterior i l'actual. Això és com una persona que no sap llegir. Tu creus que una persona que no sap llegir a la nostra societat tindrà algun petit problema? O me'n tindrà molts? Anirà al súper i es posarà com una moto perquè com és que escriuen els preus? Anirà a l'estació de metros o de trens o d'autobusos i es posarà molt enfadada perquè tota la informació la posen escrita? Només tindrà aquests problemes? Llavors, cada dia sumarà més problemes. Ahir tenia el del súper, avui té el súper, i l'estació de tren, avui té cada vegada més. Fins que hi haurà un dia que dirà, calla, que es veu que he de poder aprendre. I quan aprengui, de cop i volta, no importarà on vagi, perquè encara que hi hagi lletres, no hi haurà cap problema. El dia que tu saps llegir, cap lletra és un problema. Per tant, no hem de fugir dels problemes, hem de dir, sé que un moment miro de resoldre'l, l'abordo directament, perquè els problemes em fan créixer, i jo no vull morir petit.
Doncs per aquí hem d'anar, perquè els problemes ens fan créixer, no I... volem morir petits, i a més hem de lluitar, que també és una altra falsa creença, a veure, diu, hem de lluitar per treballar amb el que vulguem, no? Això, no. O sigui, ens hem de fer grans i l'important és estimar la feina que fem, no? Una altra vegada anem des de l'amor, no?
Sí, sí. I aquí acabes de dir una creença que és una barbaritat. No, ara hi ha tota una sèrie de coach i de gent que s'ha tret el títol en una fira. Perdó, eh? Ara he fet una broma. En fi, és igual, deixem-ho estar. Tota una sèrie de gent que et diu que si tu poses voluntat treballaràs amb el que et doni la gana. Diu, depèn. Depèn. No tothom pot treballar... Imagina que hi ha 5 persones que volen treballar de rei d'Espanya. Pues saps què? S'aguanten. Perquè no som borbons.
Clar. Bueno, clar, també tenim les...
Home, posem els peus sobre la terra. Hi ha gent pues, que li agradaria treballar de músic. I desafina.
Està clar, està clar.
Pues s'acabó.
Siguem realistes?
Acceptem que totes les feines poden ser boniques, però que no tothom pot treballar de tot. I, per tant, accepta la feina que t'arriba, fes-la tan bé com puguis.
Estima-la.
Estima-la, i així estaràs ple d'amor. No importa la feina que et toqui, el que importa és que estimis la feina que facis. Això sí que importa.
Probablement, quan l'estimis, no en voldràs cap d'altra.
Sí, i probablement, llavors, a la millor, te n'apareixeran d'altres. Probablement.
Però com que tot forma part del camí i el procés d'aprenentatge, la vida et posa la situació perquè l'has de liderar.
Sí, però jo aquesta creença la vaig abordar, saps per què? Perquè vaig conèixer una persona que tenia 40 i escaig anys en un dels meus cursos, que encara no havia treballat mai laboralment perquè s'ho podia permetre, perquè la seva família era rica i el mantenia, i estava esperant a que li sortís la feina de la cosa que havia estudiat. I si tenia 40 i pico d'anys i encara no l'havia sortit, és que no era el moment. Llavors vaig parar i li vaig dir, perdoni, vostè no torni mai més als meus cursos fins que no hagi acceptat la propera feina que l'ofereixin i deixi d'exigir al món que s'aplegui als seus desitjos. Espavili i creixi. Perdona,
És que és una gran veritat, perquè s'estava perdent moltíssimes coses. Deixem-ho en el fet que s'estava perdent molt.
Molt!
Daniel, moltes gràcies. El temps se'ns tira a sobre.
Doncs ens veiem la setmana que ve.
La setmana que ve. T'esperem. Gràcies. Bon viatge.
Fins ara.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència.
Hi ha consciència. Posem-hi color a la consciència, consciència al color. Avui, amb Eva Maria Xiqués, ens parlarà de quins colors tenen els desitjos.
La consciència del color, amb Eva Xiqués.
Eva Xiqués, benvinguda a casa teva. Com estàs?
Un privilegi estar aquí amb vosaltres.
Un privilegi per nosaltres, que només se'ns suggereixen preguntes als companys, a tothom, no? Em diu, pregunta-li això a l'Eva, pregunta-li a l'altre, no? Perquè la vida no és en blanc i negre, no? Hi ha una paleta de colors espectacular que l'hem de tastar des de la veu, des de la llum, des del sentir, no? I m'agradaria preguntar-te, perquè... el tema del desig, no? Quins colors tenen els desitjos, Eva?
Els budistes diuen que el desig és la conseqüència del patiment. Llavors, depèn del desig, té un color o un altre. Si, per exemple, el desig és vermell, hi ha un desig de passió. Si tenim desig material, serà el color or. Si tenim un desig de que ens donin carinyo i tendresa, doncs seria rosa. Si tenim desig de coneixement... seria groc, per exemple, no?
Podríem dir que la paleta de colors la podem utilitzar depèn al moment en què vivim, a on estem, el que sentim, no?
Sí, i entendre a través dels colors, per què fem les coses, d'on, des de quin punt ens movem. Si des del desig de l'ego, que estaria en el groc, en l'estómac, o en els desitjos de l'ànima, que és el que hem vingut a fer, no?, en aquest món. Tots, cadascú té una missió i un propòsit. I la cromoteràpia el que fa és això, despertar als éssers humans la seva consciència de què és, quina és la seva missió i propòsit, sobretot espiritual, eh?
Aquest és la fita, no?, de la cromoteràpia, no?, d'acompanyar-nos, no?, obrir-nos el camí.
Exacte.
A connectar amb la nostra essència, amb la nostra missió de vida, no?, mitjançant el color.
A descobrir-ho, i tant.
Avui parlaràs del color taronja, ja.
Ah, a la darrera sí, ho hem dit, setmana, sí, sí.
Molta llum porta el taronja.
Sí. Saps? El taronja és el color del desenlairament, el desapego, en castellà,
sí.
Perquè desenlairament no és una paraula massa comú en el llenguatge popular, però sí. Ni apagar-se a res ni a ningú, o sigui, sí. Això no és el camí de l'amor. Hem vingut a viure en l'aquí i en l'ara sense enganxar-nos a res. Tot el que és enganxe és patiment. I llavors això crea un xoc i trauma. El xoc i trauma el tractem amb cromoteràpia, amb taronja.
Que interessant. Aleshores, sí. Una persona que està molt focalitzada amb el color taronja, podríem dir que...
Podria ser, o bé, que ho té superben posicionat i que està vivint una vida com un budista super... Dita.
És el color dels budistes.
Exacte, dita, amb goig, o bé és que ha tingut un xoc. El xoc pot esdevindre per mil causes. Pot ser un xoc emocional, pot haver tingut un accident de trànsit, pot haver patit un disgust o una pèrdua d'un ésser estimat. Llavors, tot el que provoca aquests canvis repentins, doncs, per sant, això necessitem molt de taronja.
I ens podem sanar visualitzant el color taronja. Podem dir una persona que sent que té molt apego, no?, si em permeten els oients dir-ho en castellà, perquè així probablement
sí.
S'entén millor. Ens hem de visualitzar amb taronja per poder
sí.
deixar anar, per poder...
Inclús jo recomanaria allà a les 4 de la tarda, que és l'hora que un metge em va explicar que era la millor hora, no a la nit mai, prendre un suc de taronja i visualitzant... O sigui, prendre's aquest suc de taronja amb els ulls tancats, assegurint totes les seves propietats, dels seus nutrients i també del color, com un bany de color. És més fàcil, no?
A les 4 de la tarda, has dit.
Sí, sí, sí. Sí. Et dona més vitalitat que un cafè, pels que vulguin deixar el cafè.
I t'excita menys, eh?
I t'excita menys.
Aleshores, a les 4 de la tarda, si visualitzéssim el color taronja que ens impregna, no?, és una bona manera
sí.
de que arriba més, podríem dir, la connexió, la informació.
Exacte.
Amb el color taronja, Eva Maria Xiqués, quin xacra ens pertany?
És el xacra número 2. Tothom es pensa que el color més sexual és el vermell i no, és el taronja. El taronja és on gaudim del plaer sexual. La passió començaria amb la sexualitat, però llavors ho gaudim amb el taronja. Aquest compartir sense, en realitat, apego, simplement compartint la nostra energia, el nostre ser, seria taronja.
Que bonic, eh? Que molt bonic i molt interessant.
Es pot fer l'amor visualitzant colors, allò dels focs artificials i bla, 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 has de ve d'aquí.
Eva, ens estàs donant moltes eines, eh? A veure si haurem d'obrir una línia perquè la gent vagi fent preguntes, perquè a mi em paren pel carrer i em pregunten, i dic, potser haurem d'obrir una línia telefònica al Viure des de l'Essència, a Ràdio Estel.
El que passa que es necessita pràctica, eh? Perquè en el moment està visualitzant que fas un buit allà amb la teva parella, amb tres xacres, has d'estar una miqueta entrenadillo.
Bueno, però és qüestió d'entrenar.
Exacte.
També la veu té color, la música té color, les ciutats, ens comentaven els companys, el company de l'estudi, la ciutat té color, no? Barcelona té color, hi ha gent que la veu d'un color determinat. Això és fantàstic.
Sí, jo vaig fer un estudi cabalístic i de color amb tota l'arquitectura que hi ha a Barcelona. Clar, com que tenim el gran mestre Gaudí, després tenim pintors, Dalí, vaig fer un superestudi on vaig trobar molts missatges de la nova era i de lo que serà la nova terra, no? El que el cel baixi a la terra, de veritat.
Doncs a mi m'agradaria tancar el programa d'avui, si m'ho permets, amb aquesta frase tan bonica i que tant necessitem en aquests moments que...
És inspirador, eh?
Molt inspirador, perquè realment necessitem l'equilibri, necessitem, sisplau, connectar amb el nostre centre, no?
Però que aquí hem tingut tants éssers de llum a Catalunya, que és tan bonic poder-ho observar, això, i aprendre.
I honrar.
I honrar, evidentment.
Eva Xiqués, moltíssimes gràcies. Que baixi el cel a la terra. Fins la propera
setmana.
Que així sigui.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
I connecta't amb Jordi Torres. Tenim el bolígraf i el paper preparat. Parlarem de la felicitat i començarem a notar aquelles coses que sentim que ens hem d'alliberar. Connecta't amb Jordi Torres. Jordi Torres, molt bona tarda, bon dijous, com estàs?
Hola, molt bona tarda, molt bé, gràcies.
Avui ens parlaràs d'allò tan anhelat, la felicitat. Descriu, què és la felicitat per tu, per Jordi Torres?
Bueno, la felicitat per mi en el dia d'avui és aprendre i a fer-me conscient de la meva realitat. Per cadascú la felicitat és una cosa totalment diferent.
Inclús hi ha un concepte erroni, no? Perquè la felicitat és que jo no sóc feliç, vull ser feliç. No, la felicitat són fragments, no?
Sí, la felicitat són fragments sempre que tu bases la teva felicitat en aquests fragments. O sigui, tu, per exemple, pots dir que fent un viatge ets feliç, però tant abans de fer el viatge com després de tornar del viatge et trobes a la teva realitat. Si a la teva realitat no ets feliç, és només un punt de la teva vida.
Agafem el paper, agafem el bolígraf i comencem a notar quina pregunta ens hem de formular.
Doncs són dues preguntes. La primera pregunta és, tindries que escriure el que és per tu la felicitat i si ets feliç. I la segona pregunta és si fas feliços als altres.
I a partir d'aquí, home, aquí hi ha deure, eh?
Doncs sí. Sí, sí, sí.
Hi ha deures a fer. Posa'ns algun exemple perquè així ens puguem situar una mica amb el tema de felicitat. Perquè jo, vols que digui una cosa? Penso que és que la felicitat en si, com t'he dit abans, són fragments. No crec que existeixi en la totalitat, no? Perquè sempre hi ha alguna cosa que t'acaba, no? Podríem dir més que és una sensació de pau interna més que de felicitat complerta, no?
Sí, realment és així. El que passa que clar, si mirem tot el que apuntem, ens donarem compte que la gran majoria de la gent, per la felicitat per ell no és la felicitat per ell mateix. Nosaltres tenim un gran oblidat a la nostra vida, que som nosaltres mateixos. Llavors, quan tu comences a escriure què és la felicitat per tu, la gran majoria de la gent comença a notar pues que els meus fills vagin al col·legi tal, que la meva dona pugui estar a casa, que els meus pares estiguin bé. I pràcticament sempre és així, perquè és la felicitat que ens han ensenyat.
Perquè també pot ser que hi hagi un punt de que si ens mirem a nosaltres mateixos des de la felicitat ens costa veure'ns?
Sí, i és més. Vull dir, tenim un concepte molt equivocat, que és l'egoisme. Vale? Llavors, les persones que miren de fer-se felices a si mateixes són molt egoistes. I és tot el contrari. Perquè si tu ets feliç, aquesta felicitat la pots compartir.
Jo crec que estem bastant en aquest punt ara, eh? Si tu ets feliç, pots donar. Si tu ets una persona que dones molt a tothom, per l'hora ets un infeliç, tampoc pots transmetre gaire cosa positiva al teu entorn, no? Ni benestar.
Correcte. Bueno, rebràs el mateix que dones, res més.
El mirall.
El mirall.
Alguna eina més per poder posar en aquest full en el que es parla sobre la felicitat, què és per tu la felicitat, fem feliços els demés?
Doncs sí, jo crec que hem d'aprendre a fer les coses per nosaltres mateixos i si et respectes davant d'una persona, no ho facis mai per el que ell et diu, sinó que ho facis per tu mateix.
De començar a mirar-nos una miqueta més per lo bo i per lo dolent.
Exacte.
Moltes gràcies i fins la propera setmana. T'esperem aquí amb el paperet i el bolígraf.
Un plaer, gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Estimats oients del Viure, això és tot per avui. Però abans vull recordar-vos que viure és un viatge apassionant. Connectem amb el nostre sentit de vida. Ens veiem el proper dijous aquí a Ràdio Estel. També vull donar gràcies al meu equip, per favor, al control tècnic, al Toni Huguet i al Jordi Carretero. Fins la propera setmana.
Feliços vosaltres, quan per causa del fill de l'home, la gent us odiarà. us rebutjarà, us insultarà i denigrarà el nom que porteu. Aquell dia, alegreu-vos i feu festa, perquè la vostra recompensa és gran en el cel.
Lluc 6, 22-23.